Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. L'emergència del coronavirus viu dies decisius, marcats, sens dubte, per la millora en les dades epidemiològiques i els avenços importants en el procés de vacunació. Segons hem sabut avui, a partir del dilluns dia 24, l'endemà de Pentecosta, d'aquí a 10 dies, per exemple, bars i restaurants podran començar a servir esmorzars des de les 6 del matí, una hora i mitja abans que les últimes setmanes. A més, en l'àmbit de la cultura, s'amplia l'aforament del 50 al 70%, amb un màxim de 1.000 persones en interiors i de 3.000 en exteriors o espais ventilats. Són bones notícies, esperançadores. Ens podem moure amb més llibertat, però cal fer un bon ús d'aquesta llibertat. Les millores de la vacuna ja es veuen mentre ens acostem a un estiu que hauria de coincidir amb l'impuls definitiu a la normalitat que tots desitgem. Després del resum de notícies, tindrem avui una taula d'anàlisi que tractarà sobre la comunicació de l'Església, un repte connectat amb un dels fonaments de la seva existència com a institució, que no és altre que el de la transmissió de la bona notícia de Jesucrist a una societat diversa. En parlarem amb la periodista i consultora de comunicació Mònica Costa i amb el vicari provincial dels Maristes a Catalunya, Lluís Serra Llansana. I l'entrevista té un nom propi avui, el de Samuel Gutiérrez, un company de Catalunya Cristiana que va treballar amb nosaltres fins a l'any 2015 i que, en aquests anys de formació al seminari, ha vist completada la seva vocació al sacerdoci. Serà ordenat prevere aquest diumenge a les 6 de la tarda en una eucaristia a la catedral de Sant Feliu de Llobregat. Això amb la contra del Rafa Sanahuja i una miqueta més us acompanyarà fins que siguin 6:45. Ens posem en marxa. Passen 2 minuts i mig de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Com us dèiem, bars i restaurants podran començar a servir esmorzars a partir de les 6 del matí i des del 24 de maig. Ho ha explicat aquest migdia en roda de premsa el conseller d'Interior en funcions, Miquel Samper, després de la reunió del Procicat. Per tant, després de Pentecosta, festiu per a moltes persones arreu de Catalunya, especialment a l'àrea de Barcelona, s'ampliarà també l'aforament de diverses activitats en la cultura del 50 al 70%. I en l'esport i activitats de culte hi haurà més nombre màxim absolut de persones, però el mateix aforament, el 50%. En el comerç també s'amplia l'aforament del 30 al 50%. I a les universitats, que recuperen la presencialitat amb aquesta limitació, en tots els cursos també hi haurà novetats, si tot va bé, això sí, la setmana vinent. En l'última actualització de l'estratègia de vacunació, el Ministeri de Sanitat proposa immunitzar contra el Covid les dones embarassades en període de lactància amb vacunes tipus ARN missatger, és a dir, amb Pfizer o Moderna. Se'ls començaran a posar quan correspongui pel grup d'edat o vulnerabilitat al qual pertanyin. En el document consensuat entre el Ministeri i les comunitats autònomes dimarts passat, s'argumenta en general que no s'ha detectat més risc de Covid-19 greu pel fet d'estar embarassada una dona, més enllà, segons apunta, de les condicions de risc que pugui presentar la mateixa pacient. Canviem de qüestió. El jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona ha deixat sense efecte l'ordre de cerca i captura que havia dictat ahir dijous contra la diputada de la CUP, Laia Estrada. Se la investiga per desordres públics en una manifestació de l'any 2018 i no va comparèixer en les dues citacions anteriors per declarar. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, havia demanat als serveis jurídics aquests dies una certificació oficial conforme Estrada és diputada. Borràs ha defensat la immunitat dels parlamentaris que no poden ser detinguts si no és en cas de delicte flagrant. En plana internacional, l'exèrcit d'Israel continua avui amb la seva ofensiva a la franja de Gaza després que ha intensificat aquesta nit passada els bombardejos. Nega alhora que les seves tropes hagin iniciat una ofensiva terrestre a l'enclavament palestí. En 40 minuts d'aquesta nit passada s'han produït 50 atacs aeris simultanis. Des de dilluns hi ha hagut almenys 120 morts pels bombardejos de Gaza. També han perdut la vida 8 israelians per la caiguda de coets de les milícies palestines. Se n'han llançat més de 1.700 sobre les ciutats israelianes. Israel ha mobilitzat més tropes a la frontera de Gaza i les operacions terrestres, com dèiem, no es descarten. En plana cultural, el Festival de Jazz de Terrassa celebrarà, després de l'anul·lació de l'any passat, els 40 anys d'existència a partir del dia 27 i fins al 13 de juny, amb un programa que manté la presència internacional tot i les mesures i les restriccions originades pel coronavirus. Presentat ahir a la nova Jazz Cava de la ciutat vallesana, el programa està format per 29 concerts amb un total de 187 músics. Els membres de... els qui vulguin anar tenen diverses promocions. L'obertura oficial anirà a càrrec del trombonista italià Gianluca Petrella amb el seu treball Cosmic Renaissance el dia 28 de maig. L'organització ha reprogramat alguns artistes que preveia per a l'any passat. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments estan descarregant ruixats forts al voltant del cim del Montseny, cap a la comarca d'Osona també arriba, en Vallès Oriental, i també la comarca de la Selva. De fet, al llarg de les properes dues hores, especialment comarques del nord de Barcelona, sud de Girona, es poden veure afectades per aquests ruixats de caràcter dispers, però localment bastant intensos i acompanyats també de pedra i de calamarsa. La previsió per aquest cap de setmana ens indica demà dissabte força núvols a la meitat nord de Catalunya, amb algun plugim de caràcter dispers. Només a la meitat nord, a la meitat sud, nuvolositat variable, temperatures més o menys com les d'avui, tot i que les mínimes una miqueta més altes. I diumenge s'obriran més clarianes en general, amb més núvols cap al nord, més clarianes cap al sud, i temperatures sense canvis importants respecte a les de dissabte, per tant, encara amb temperatures inferiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. L'Església celebra aquest diumenge la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials amb el lema «Vine i ho veuràs». El missatge té com a base l'escrit que el Papa Francesc va publicar el gener passat, coincidint amb la festa de Sant Francesc de Sales. El pontífex recorda que és important sortir a buscar allà on hi ha les històries per explicar. En parlarem avui a la nostra taula del Mirador de l'Actualitat. I d'altra banda, recordem que ahir ens deixava el jesuïta Héctor Vall i Vilardell, reconegut professor i ecumenista. Aquesta tarda ha estat enterrat a Sant Cugat en una celebració que ha tingut lloc a 4:45.
Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana, passada la mitjanit dels dissabtes, a Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Quatre minuts i serà un quart de set. La comunicació de l'Església continua sent un repte connectat amb un dels fonaments de la seva existència com a institució, que no és altra que la transmissió de la bona notícia de Jesucrist a una societat plural. Se celebra aquest diumenge la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials amb el lema «Vine i ho veuràs», una frase del capítol primer de l'Evangeli de Joan. Aquest any és una invitació a comunicar trobant-nos amb les persones allà on són i com són. En el seu missatge, el Papa Francesc rebutja la informació fotocopiada, diu, sense desgastar la sola de les sabates. El pontífex defensa un periodisme que vagi a l'encontre de les persones a partir de les històries pròpies. D'altra banda, el Sant Pare alerta davant del risc d'una comunicació social sense verificació. Recorda, per exemple, que no hem de demonitzar l'eina, sinó tenir més capacitat de discerniment assumint la responsabilitat a l'hora de difondre continguts. L'horitzó d'aquesta pandèmia, que s'estén pel món des de principis de l'any passat, el 2020, marca de forma decisiva també aquest missatge. El pontífex avisa igualment del risc d'explicar-la, la pandèmia, com totes les crisis, només amb els ulls del món més ric, de portar una doble comptabilitat, diu. La reflexió de Francesc es dirigeix en aquest sentit a la qüestió de les vacunes i l'atenció mèdica, com també al risc d'exclusió de les poblacions més pobres. Es pregunta fins i tot sobre l'espera d'un guariment en els pobles més pobres d'Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica. Es tracta d'un perill que també afecta el món dels més afortunats, on el drama social de les famílies que han caigut de manera sobtada en la pobresa es manté en bona part amagat. Amb la visió del moment actual i sense perdre de vista tota l'acció de l'Església en el món, la comunicació és una eina fonamental. Els mitjans propis, com és el cas del nostre, de Ràdio Estel, i la resta d'instruments al servei de la informació i l'aprofundiment, ofereixen grans oportunitats en un temps en què, d'altra banda, el bisbe de Roma s'ha consolidat com un dels millors comunicadors del món. Avui la nostra anàlisi s'emmarca també en la necessitat de fer avançar el món cap a la fraternitat i cap a l'entesa en uns valors fonamentals, sobretot la pau i la justícia, des d'una ètica universal que enriqueix la diversitat. Ens acompanyen avui la periodista i consultora de comunicació Mònica Costa. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Com està?
Tot molt bé, tot molt bé. Avui m'han vacunat, o sigui que contenta.
Ah, fantàstic, molt bé, enhorabona. I sabem que en aquesta franja d'edat ja dels primers 50 comença a tocar la vacunació. Perfecte.
Sí, ara vacunen els guapos, que digui jo. Després ja vindran els joves.
molt bé, exacte. Sí, els joves sembla que l'estiu també, o sigui que anem en bon procés. Gràcies també per aquesta informació important. I saludem d'altra banda Lluís Serra, que és el vicari provincial dels Maristes a Catalunya. Bona tarda, germà Lluís Serra.
Bona tarda.
Gràcies. Vostè està vacunat també?
Sí, justament ahir vaig tenir la primera dosi.
Molt bé. Vostè havia passat el virus, però quan passen uns mesos, per precaució, també es vacuna, no?
Hi ha uns mesos, i aleshores doncs, vam fer la primera dosi i el mes següent la segona. A principis de juny, la segona.
Bé, també és important comunicar aquestes realitats, aquestes històries que tenim ben a prop. Això és el que ens diu, no?, una mica el Papa i l'Església de cara a aquesta Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Del que hem dit una mica sobre el missatge del Papa i sobre el sentit d'aquesta jornada, què destacarien, si vol començar vostè, germà Lluís Serra, per exemple?
Bé, jo destacaria sobretot el lema aquest, el que va, la frase de l'Evangeli de Joan, sobretot, és trepitjar el terreny. M'agrada molt aquesta expressió, desgastar les soles de les sabates.
Sí.
Perquè avui dia hi ha la temptació també de fer teleperiodisme, en el sentit de, des d'un despatx amb un bon flexo i una bona pantalla, anar mirant notícies i anar removent i presentant les notícies d'una manera diferent, però les notícies com va veient a la pantalla sense trepitjar el terreny per conèixer-les directament. I aquest periodisme del terreny sobre el terreny m'ha fet pensar en un gran periodista, que era Kapuscinski, no? Que era un periodista de trepitjar terreny, i altres així també famosos, no? En història. Jo penso que no és només el trepitjar terreny, sinó que te n'adones a les coses d'una manera molt diferent. Quan estàs en un lloc, quan comences a entendre la gent, quan veus la problemàtica de prop, aleshores captes més fàcilment sovint el tema de fons que un, per exemple, vol informar. Però com pot informar bé si no l'entens, si no hi ha una opció directa, una presència? Aquest tema penso que és sumament important. I una altra idea que jo diria, de les voltes que hi ha, per no dir-les totes, seria la gratitud, l'agraïment a la valentia de tants periodistes.
Mm-hmm.
És a dir, pensem que periodistes, també hi ha periodistes que moren, moren per atemptats, d'alguna manera, perquè han dit coses que no agraden a determinats sectors, i aleshores això crec que és molt important a la valentia i al compromís de tants professionals. És a dir, quan una persona es posa en un conflicte, s'arrisca la vida, i per tant busca la veritat, és trepitjar el terreny. Clar, quan un està al seu despatx, això no passa. En canvi, quan trepitja el terreny és una altra cosa.
Sí.
I la vida és proximitat, és presència, és veure l'altra persona, és entrar en contacte, no? I per tant,
sí,
la notícia pot tenir més veritat.
És prou revelador desgastar la sola de les sabates, anar on hi ha les històries. De vegades no és sempre un anar permanent físicament, però sí anar-nos movent, anar contactant. Sortir de la zona de confort, de vegades, d'una taula o d'un despatx, molt, molt gràfic tot el que estem dient. Mònica Costa, què en pensa vostè? Com veu? Vostè es dedica molt a la comunicació i també a la gestió de la comunicació, no?
Sí, jo sé que ho en diuen de l'altra banda de la barrera, no?
Sí.
De directora de comunicació en una institució.
Sí.
Havia pensat en destacar exactament el mateix, no? El de fer la professió aquesta sense desgastar les sabates. És com de primer de periodisme, no?
Sí.
I és el que moltes vegades s'ha perdut, però no s'ha perdut ara, fa molts anys que s'està perdent. Ja de quan jo feia de periodista, potser fa 30 anys, també ja passava, que hi havia molt periodisme de telèfon. I jo crec que té que veure també amb la dignitat del treball del periodista.
Mm-hmm.
És a dir, les redaccions, cada vegada tenen menys periodistes, tenen periodistes més joves, no res en contra dels joves, però quan hi ha joves junt amb veterans, que els veterans ensenyen als joves i els joves donen empenta als veterans, no?, és quan es produeixen aquestes redaccions que estan vives i que són capaces de produir peces periodístiques que són realment atractives, no? Però avui en dia, doncs, per la crisi econòmica, perquè hem deixat de llegir diaris, perquè hem deixat de veure televisions, perquè els nostres fills no veuen la televisió, els nostres fills veuen ja informació empaquetada, no? Veuen tuits o bé vídeos que ja estan fets.
Vídeos seleccionats, no? O potser alguna sèrie a la carta, potser, no?
Uh-huh. Exacte. I no veuen la televisió, i no escolten la ràdio, no veuen els diaris. Llavors, els mitjans de comunicació estan en una crisi econòmica molt important, que en molts casos s'estan omplint de becaris o de persones que només estan començant, amb sous molt baixos, amb una formació més baixa, que són més fàcils a vegades de manipular, que a vegades també són més idealistes, no? Amb la qual les deixen portar per idees i després a vegades s'ha de poder demostrar tot el que tu vols defensar. I jo crec que aquest desgastar les sabates també té que veure amb això, no? Un periodisme,
sí,
que realment estigui professionalitzat.
Sí.
Bon periodista és això.
Sí, sí, periodisme professionalitzat, un canvi de sistema tenim, evidentment, però potser ens hem de resistir, no?, també a renunciar a mitjans de comunicació, diguem-ne, més tradicionals. Els diaris es llegeixen molt menys, però continuen tenint una funció, no?, d'aprofundiment, de llegir més les opinions, les anàlisis, i, evidentment, la ràdio, que és molt antiga, també té el seu sentit. De fet, diuen que sobreviu molt, no?, a l'impacte dels nous mitjans i, evidentment, adaptar-nos als nous instruments. Al mòbil tenim tot, no?, i molts joves, això, escolten un podcast o veuen un vídeo, com vostè diu. És la nova comunicació i potser, sense perdre la presencialitat, hem d'anar per aquí, hem d'adaptar-nos.
Sí, a veure, quan va sortir la ràdio va dir que mataria el diari. El
I
que
no
va
passat.
Fer va ser modificar-lo, no? Fer-lo més àgil amb notícies més actuals. Quan va sortir la televisió van dir que seria la mort de la ràdio i la mort de la televisió dels diaris. El que va ser introduir molt més la imatge en els diaris i també, d'alguna manera, els reportatges o temes més elaborats a la ràdio. Ara que han sortit tots aquests mitjans de comunicació social, diuen que acabarà amb la televisió, amb la ràdio i amb els diaris. Veurem què passa. La capacitat d'adaptació que tenen els mitjans de comunicació al llarg dels segles hem vist que és molt gran i jo espero que tinguin aquesta habilitat per adaptar-se, sí. Mm-hmm.
Sí, Germà Lluís Serra, sobre aquest tema.
I fixem, també hi ha una altra, hi ha diverses coses, no? Una és que, per exemple, les ràdios, contínuament, sobretot als principis, els matins, que són els programes potser més seguits, llegeixen contínuament notícies dels diaris impresos.
Sí.
Una mica també de les webs, però també dels diaris impresos fan el recull de premsa i les notícies que estan dient a la ràdio són de la premsa, no són de la ràdio directament agafades. No? Uh-huh. I això també és un tema interessant de veure aquesta projecció. No? Una altra cosa diferent és que això ha passat com els fotògrafs i les càmeres digitals actualment. Abans el fotògraf era una professió d'un molt especialista, també ho és ara, però ara tothom amb una càmera digital s'ha convertit en un fotògraf. Mm-hmm. I en certa manera, per exemple, en les webs, amb els tuits, no sé què, i tot el tema aquest informàtic i de webs i xarxes socials, ara cada un, en certa manera, també assaja fer de periodista i escriu els seus articles, té els seus blogs, etc, que no es publicaran a premsa escrita, per exemple, però sí que salten a les xarxes i hi ha com una certa democratització, podríem dir, de la professió, que és diferent ser periodista, escriure un blog o un article, però que en el fons s'està fent, no? És el que passa, per exemple, en la fotografia, doncs també passa amb els articles, no?
Sí, sí.
O amb vídeos. És a dir, que ara tothom té les eines per crear, i una altra cosa és què passa amb els que estan creant, no?
Clar, tots poden ser comunicadors.
Interessant.
Sí, sí. No, interessant aquest nou panorama que ja fa anys que comentem, el dels nous comunicadors, no? S'ha universalitzat una mica la comunicació, però potser, en la línia també del que deia Mònica Costa, cal no perdre de vista la dimensió professional, que és la que potser ha de predominar sobre els altres comentaris, igual que pots fer una tertúlia en un bar i també ets comunicador, no? Tots una mica comuniquem coses, històries personals. Bé, avui amb la periodista...
Sí. Hi hauria un tema que moltes vegades els periodistes... Bé, hi hauria dos camps. Un, el camp de la formació de periodistes, sí, en general, no?, comunicadors, que s'hauria de veure, per exemple, si un periodista es vol dedicar a l'àmbit polític i demés, doncs caldrà que tingui molta formació històrica. Aleshores, potser convindria, com qui diu, fer dues licenciatures, no? Una, per exemple, en polítiques o en història, i després dedicar-se a aquest àmbit, o si vol fer d'una altra especialitat d'història de l'art o del que sigui, no? Això també seria un complement interessant per donar profunditat, perquè jo puc tenir unes eines fantàstiques de comunicació, però quin fons de coneixement sobre un tema tinc per comunicar? Això seria. I un segon punt, el tema de les empreses de comunicació. Moltes vegades diem els periodistes, però no tenen tanta llibertat com sovint imaginem si no treballes en la línia del propietari de la capçalera o del diari o de l'empresa de comunicació, no? Vull dir, això també és bastant complexa.
Perquè... Sí, aquí sempre hi ha una reflexió important, complexa, la llibertat individual, el treball per una empresa i el no trair la pròpia consciència, tampoc, encara que un es pugui adaptar a una empresa. Bé, sí, deixem obert el debat, si li sembla, perquè donaria per hores. Avui dèiem que parlem amb la periodista Mònica Costa i amb el germà marista Lluís Serra. Ens queden 3 minuts només, però m'agradaria dedicar-los a la comunicació de l'Església. És una qüestió que sempre surt una mica ad intra i ad extra, és a dir, internament dintre de l'Església, com pot revisar tot el que és la seva comunicació i de cara al món, perquè l'Església també està en el món i comunica les coses al món i de vegades surt ben parada, de vegades no surt tan ben parada. En quin moment estem de la comunicació de l'Església i cap a on hem d'anar, si vol Mònica Costa i després Lluís Serra?
Bueno, jo crec que l'Església s'està adaptant lentament, com sempre, perquè aquestes coses les ha fet un pèl massa lentament, però s'està adaptant, sobretot a les noves xarxes socials. Li falta aquest vine i ho veuràs que diu el Sant Pare, d'explicar històries a través de la xarxa social que no siguin tan oficials, sinó que siguin més vivencials. No? Jo crec que l'Església ja no és només en els mitjans de comunicació, s'ha acostumat molt a donar un missatge catequètic, però s'ha oblidat del missatge carigmàtic, no? Del querigma.
Sí, sí.
I els nous mitjans de comunicació, el que inviten, i sobretot per al que són bons, és per la transmissió del querigma, no? D'aquesta base de la nostra fe, més que tota la part moral, catequètica, etc, que pugui haver-hi darrere, que potser es fan servir altres mitjans de comunicació.
Molt bé.
Jo crec que ha de revifar aquest querigma per poder-lo transmetre amb força a través d'aquests nous canals que estan molt adaptats en el querigma.
El querigma, que és Jesús amb nosaltres, mort i ressuscitat, i comunicar-lo en les històries de cada dia. De vegades no és només transmetre
Jesús,
grans
Jesús
conceptes.
Jesús és viu, exacte. Jesús ens estima, Jesús ens salva.
Però ens estimen les realitats que veiem, no? En una
exacte.
Família, en una acció social, en moltes coses, sí.
I amb històries més emotives que no pas oficialistes. No?
Certament. Última intervenció, Lluís Serra, per acabar.
Bé, amb aquesta mateixa línia sí que seria important que es distingís que és més que tot quan es comunica és una mirada evangèlica sobre la realitat. I, per tant, no tant efectivament sempre intentant oficialitzar la mirada. No, no és un butlletí del bisbat, per exemple, la comunicació, que també és comunicació no, de cara a la gran massa de gent. A Itàlia vaig estar una vegada a una reunió de la revista Família Cristiana i és increïble com una revista setmanal en el títol de revista de Família Cristiana tingués tants centenars de milers d'exemplars que feien cada setmana, uns 800.000 o 900.000 quan jo estava a Roma. No? És a dir, és impressionant, això, quina revista que ho tindria.
Sí, i puc dir que és una revista, a més, fins i tot generalista, gairebé, no? És una revista d'informació general. Sí.
Tenir una visió evangèlica sobre realitats. No sempre parlar d'un tema explícitament com directament religiós i tal.
Exacte.
Ho ha dit molt bé la Maria, que no és tot com una catequesi. La catequesi té una finalitat, un públic, etc. I aquest ha de tenir una mirada en què veus les coses des d'una perspectiva evangèlica, però ho veus.
Sí, sí.
Aleshores, vine i veuràs, molt bé, doncs comunica, perquè la història, l'Església en general té històries magnífiques.
I tant.
Comunica. Potser falta qui les sàpiga comunicar.
També és el gran repte, saber-les comunicar i també traslladar a través d'aquestes històries el missatge de Crist per al qui el vulgui recollir lliurement, certament, no? Bé, ho hem de deixar, però un plaer comptar amb vostès i amb les seves reflexions. Germà Lluís Serra, marista, i també Mònica Costa, periodista. Bona jornada de les comunicacions aquest diumenge i fins una altra.
Moltíssimes gràcies, adéu.
Fins una altra, bon cap de setmana, adéu.
Passen 28 minuts i mig, un minut i mig i seran 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
I ja el tenim aquí de nou, el Rafa. Bona tarda, què ens portes avui?
Bona tarda, Ignasi. Avui ha arribat a Movistar una sèrie que em ve molt de gust. Reyes de la Noche, protagonitzada per Javier Gutiérrez, Miki Esparvé i Itzazo Arana. La sèrie, situada a la fi del 1980 i principis del 90, segueix la rivalitat entre un periodista esportiu radiofònic molt important, que recorda algú que coneixem bé, interpretat per Javier Gutiérrez, i el seu pupil. És aquest enfrontament i rivalitat, inspirada en la rivalitat, a la mítica rivalitat, entre els periodistes radiofònics José Ramón de la Morena, El Larguero i José María García, Super García. Eren altres temps, temps en què es fumava als estudis, com a carreters, en què s'entrevistava els jugadors als mateixos vestidors de l'estadi, en què els nostres pares seguien els partits a través de les zones, amb tot el que això implicava. I he de dir que reflecteix l'època en què servidor de vostès es va enamorar d'aquest mitjà meravellós i diferent que és la ràdio. Per tant, sèrie que pinta apassionant. Ràdio, esports i anys 90 i 80. Reyes de la noche a Movistar, ja tenim deures per el cap de setmana.
Gràcies, Rafa. 7:15, ara l'entrevista.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 10:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 10:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel. Si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, presidirà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda una celebració de l'Eucaristia en què Samuel Gutiérrez serà ordenat prevere, coincidint amb la solemnitat de l'Ascensió del Senyor i també amb la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Aquest periodista de 43 anys culmina el seu procés vocacional i dona inici al sacerdoci ministerial després d'una trajectòria de discerniment que s'ha mogut des d'abans d'entrar al seminari l'any 2015, entre el desig de servei a l'Església i una vida professional enfocada cap a la consagració a Déu. Samuel Gutiérrez va treballar entre 1999 i 2015 aquí al Setmanari Catalunya Cristiana i una mica també a Ràdio Estel. Ens acompanya avui en un dia molt especial Samuel Gutiérrez. Bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi, i amics de Ràdio Estel. Com esteu?
Gràcies, molt bé. I segur que molts de Catalunya Cristiana, molts lectors, també t'escolten. Com vius aquest moment, tot just 7 mesos després de l'ordenació diaconal de diaca i 5 anys i mig després d'entrar al seminari?
Doncs ho visc amb una barreja de sentiments, no? D'una banda, doncs, molta alegria, molta alegria per haver estat també escollit per servir l'Església i estimar-la doncs, com Déu l'estima i la serveix. Això és un motiu de goig. I d'altra banda també doncs, amb una mica de nervis, de vertigen, que dic jo, per la desproporció que suposa aquest ministeri, la responsabilitat del ministeri que rebo i la petitesa del ministre que sóc. No? Aquesta desproporció a vegades doncs, implica doncs, tendre aquest vertigen, la qual cosa també és molt bona, no? perquè t'obliga a posar tot en mans de Déu, no? Que és qui ho farà tot, i fer-nos disponibles i res, que sigui ell que faci a través de la nostra petitesa, com deia també la Mare de Déu en el Magnificat.
I tant, i col·laborant cadascú, no? Amb les forces limitades, humanes, però amb les forces al cap i a la fi. Bé, què representa ser ordenat sacerdot dins el teu procés, amic Samuel, tenint en compte que aquest és el grau del sagrament de l'orde, el del presbiterat, que implica, per exemple, presidir celebracions eucarístiques, administrar els sagraments de la reconciliació i la unció, i una vida més dedicada a l'acompanyament de les comunitats cristianes?
Doncs mira, Ignasi, una de les definicions més maques, i jo crec que per mi resulten més eloqüents del que implica el sacerdoci, és donar la vida perquè altres tinguin la vida del Crist. No és meu, això és de Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa, i crec que expressa molt bé, no?, aquest ministeri de pastoratge, d'ensenyament, de santificació del poble, de servei en definitiva, com representant a Crist, cap i pastor. No? També he viscut aquest ministeri, aquesta ordenació que rebo en el dia de l'Ascensió, i d'alguna manera aquest mateix misteri que celebrem em convida a intentar portar el cel a la terra, no? Això és l'Eucaristia, no? D'alguna manera, el cel a la terra, el que Déu, Trinitat, viu i el cel, intentar portar una mica, de manera incipient, encara de manera germinal, però anticipant el que serà el cel nou i la terra nova. Bueno, això són paraules molt fortes, Aquest és l'ideal. Després farem el que podrem amb la nostra limitació, però sí que representa molt, sobretot aquest donar la vida. El Papa Francesc insisteix molt, no?, en aquests pastors que han de fer olor d'ovella.
Doncs
olor d'ovella i olor d'evangeli, i portar esperança i portar també guarició en aquest món d'avui, en aquest hospital de campanya. Prestar-li al Senyor els nostres ulls, les nostres mans, les nostres oïdes, la nostra acció, no? Per tant, doncs, per mi és per això deia abans que la responsabilitat és molt gran, no? En definitiva, estimar com Déu estima, estimar l'Església com Déu l'estima, i l'estima fins a donar la vida, fins a donar la vida.
Bé, si et pregunto com ha estat la crida de Déu al sacerdoci dins de la teva vida, potser et podries passar hores responent, però vaja, si m'ho pots dir en uns segons, com ha estat aquesta crida?
Ho intentarem. De manera molt sintètica, dic perquè així ens entendrem, la crida de Déu ha estat enmarcada des de primera hora en una relació d'amistat amb el Senyor, no? Un encontre personal, transformador, que marca un abans i un després, i aquest encontre inicia una amistat, un amor, una relació molt personal i també molt íntima, en la qual el Senyor també doncs, va dibuixant per a tu i proposant-te per a tu el pla que t'he pensat des de tota l'eternitat, no? Un pla que passa al començament també per una consagració enmig del món, treballant en aquests mitjans tan macos com són Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, servint a l'Església, coneixent-la, aprenent en els encontres personals. Ha estat per mi una escola de vida, un seminari, i després també en un moment donat també demana, perquè la professió periodística és veritat, no?, que hi ha una dedicació, hi ha un desig de veritat, però és una professió, no deixa de ser una professió. En un moment donat, et demana tota la teva vida, expropiar-la, donar-la sencerament, servint d'aquesta manera a l'Església en el seu camí, no?, cap al Senyor, en l'edificació del cos de Crist, que és l'Església.
Molt bonic que Samuel Gutiérrez, periodista, s'ordeni en la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials i amb aquesta línia del que dius, no? Una comunicació molt més radical en el sentit bo de la paraula, és a dir, comunicar la bona nova de Jesucrist a partir d'ara també.
Sí, hi ha una continuïtat preciosa que jo no m'havia adonat, perquè quan em van proposar el dia, doncs no vaig caure en la compte que era la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Ha estat un d'aquells detalls més de Déu, no?, en la teva història, i que ratifica, no?, una certa continuïtat, un pla, el pla de Déu per a tu, comunicant, o sigui, lo de Catalunya Cristiana i el fet de poder exercir el periodisme en un mitjà com aquest, d'Església, va ser realment un enriquiment enorme, no?, un aprenentatge continu. Ara toca aquesta comunicació, aquesta recerca de la veritat, també, no? L'anunci, aquesta set de construir un món millor, també, un món, i d'alguna manera també començar a construir el regne de Déu aquí a la Terra. Doncs, bé, tot això, hi ha una continuïtat que el Senyor vol construir aquí la història, no? Per tant, doncs jo ho rebo com un detall, com una cosa ben maca, també.
I una última qüestió a Samuel Gutiérrez, que s'ordenarà sacerdot aquest diumenge a les 6 de la tarda a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. La celebració tindrà restriccions per la pandèmia del coronavirus, però es desenvoluparà amb normalitat, això sí, amb les precaucions de la mascareta, el gel i altres. Durant aquesta missa, destacaries alguna sensació que pugui predominar en tu en els moments importants, sobretot en la imposició de mans del bisbe?
Doncs no et sabria dir, perquè no ha passat encara, no? I vull estar molt obert a les sorpreses de Déu, no vull tampoc planificar. Com deia un amic capellà recentment, em deia que és important viure el sacerdoci no esperant res, però desitjant entregar-te totalment, no? Donar-ho tot. Doncs una miqueta seria això, no? Doncs el que el Senyor vulgui donar perfecte. És evident que el moment de la imposició de mans i la pregària consecratòria és un moment central, ho va ser en el diaconat, eh? Però després, el que el Senyor vulgui donar, no? A vegades sensible o a vegades no sensible, no? Serà un moment de gràcia, això per descomptat, en el qual l'Esperit Sant prendrà possessió d'algú. Espero, no espero, perquè ho creiem des de la fe, no? Tindrà possessió de mi i em farà també, d'alguna manera, un home nou, no? Un home per al servei, un home per als altres, un home per a Déu, no? Per tant, doncs, que el desig és que esdevingui això, no? I que ho pugui sentir o no ho pugui sentir, doncs que pugui després, doncs, això fer-se realitat, no? Diu en el ritual d'ordenació, no? Que el Senyor dugui a terme aquesta obra bona que ha començat en tu, no? Que conformi la teva vida al misteri de la creu del Senyor, no? Reprodueix en tu allò que commemorarà. Són paraules del ritual que aniran apareixent i que volem que es facin realitat en aquest home pobre.
Tota la seva vida. Molt bé.
Bastant inútil, com diu l'Evangeli, però que el Senyor ha escollit, doncs, per servir el seu poble, beneït sigui Déu.
Que així sigui. Moltíssimes gràcies, Samuel Gutiérrez, periodista, company sempre de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. Vas estar fins al 2015 i ara, doncs, segur que tindràs aquest vincle com a prevere. Continuaràs, encara que no estàs cada dia aquí, lògicament, però continues molt present entre tots nosaltres. Una abraçada molt forta de part de tots els companys i companyes de Catalunya Cristiana i de Ràdio Estel. Moltes felicitats i ens veurem i ens contactarem igualment. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, Ignasi, i una abraçada ben forta a tots. Fins aviat.
I, lògicament, us invitem a tots a la pregària, si podeu i si voleu, per aquest nou sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Samuel Gutiérrez. Per cert, que el YouTube del bisbat de Sant Feliu de Llobregat permet veure el mateix diumenge a partir de les 6 de la tarda i seguir aquesta cerimònia. Us comentem, per acabar molt ràpidament, que els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya parlen precisament d'aquesta 55a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials a les cartes d'aquest diumenge. Una jornada que té com a lema «Vine i ho veuràs». El cardenal Joan Josep Omella, per exemple, diu que en el missatge del Papa Francesc esperona els periodistes a escriure des del lloc dels fets, a comunicar sempre, fidels a la veritat, a informar sense basar-se en rumors ni en el que potser han sentit a dir. És important també defensar l'ètica en la comunicació des de les nostres imperfeccions. Gràcies per la vostra companyia. De seguida, les vespres de Montserrat. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí, el Mirador de l'Actualitat.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Vic 98.4.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Ràdio Estel.